Bon dia, com esteu?
Bon dia, amb dues cares ben diferents. Núvols al matí i més sol a la tarda.
Bon dia, com esteu? Són les 8 d'avui, divendres 11 d'octubre de 2024. A Verges han vist sortir el sol ara fa justament 4 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 13 graus. Jornada de divendres de transició, encara amb el cel força carregat durant la matinada i al matí i amb algun ruixat cap al sud. Tarda més sol i temperatures que recuperaran al centre del dia. El vent serà més fluix al matí i el garbí moderat ens marcarà la jornada de tarda. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar concretament a la Bisbal d'Empordà que reforçarà la seva estratègia de seguretat ciutadana amb l'obertura aquest mes d'octubre d'una oficina antiocupacions. A més, la policia local de Santa Cristina d'Aro ha arrestat tres homes que van intentar empadronar-se al municipi amb contractes de lloguer falsificats. I Palamós amplia en 4 quilòmetres més els carrils de bici existents dins del seu nucli urbà. De seguida repassarem i ampliarem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb el mateix alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, sobre l'acord amb el qual han arribat aquesta setmana amb la companyia Agbar sobre la gestió de l'aigua al municipi. Però a més parlarem del Festival Internacional de Cinema de Begur que comença aquest divendres amb la celebració del seu 10è aniversari. I parlarem, evidentment, amb la seva directora Clara Dató. De seguida ho repassarem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
També tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
També tenim a la Laura Quiñonero. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
Saludem també a la Carme Pons. Bon dia, Carme.
Hola, Maria. Bon dia.
I també tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia, Maria.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I comencem parlant de la Bisbal d'Empordà, perquè reforçarà la seva estratègia de seguretat ciutadana amb l'obertura aquest mes d'octubre d'una oficina antiocupacions. L'oficina la dirigirà un caporal de la policia local i tindrà la funció de coordinar les diverses àrees des del consistori, els cossos policials i la ciutadania per combatre aquestes ocupacions il·legals que afecten a la seguretat i convivència al municipi. I seguim parlant en plana de successos perquè la policia local de Santa Cristina d'Aro ha arrestat tres homes que van intentar padronar-se al municipi amb contractes de lloguer falsificats. Els fets van tenir lloc el passat 3 d'octubre i l'operatiu es va dur a terme en col·laboració amb agents de la Policia Nacional de la Comissaria de Sant Feliu de Guíxols. Segons han informat les autoritats, dos dels detinguts estan acusats de falsificació documental, mentre que el tercer se l'acusa d'un delicte contra els drets dels estrangers, ja que va facilitar la immigració il·legal. I canviem de tema perquè Palamós amplia en 4 quilòmetres més els carrils bici existents dins del nucli urbà. Carla, què més en sabem?
Actualment, Palamós ja disposa d'uns 5 quilòmetres de carrils bici urbans, incloent-hi trams com el que connecta la Ronda de l'Est amb la carretera de la Fosca i la Via Verda o el del Passeig del Mar. Aquest nou projecte permetrà afegir-hi 4,2 quilòmetres més amb nous trams que milloren la connectivitat dins del municipi i entre Palamós i Sant Joan.
I un dels dubtes que ens poden sorgir és com accedir als serveis del CAP de Palafrugell. Per això, us ho expliquem de la mà d'en Ferran.
El sistema de salut de Palafrugell posa a la disposició de la ciutadania desenes de serveis sanitaris. És important, però, tenir clar quines són les vies per accedir-hi. Des de les urgències, el sistema per demanar cita amb el metge de capçalera o com utilitzar els serveis especialitzats. Els encarregats de gestionar-ho són els responsables d'admissions. Al podcast Capacitats, de Ràdio Palafrugell, ens han acompanyat tres de les treballadores d'aquest servei d'admissions. Podeu recuperar tot el programa a la nostra pàgina web.
I encetem la plana cultural perquè la tercera i última temporada de l'exposició El despertar del mite Gala Dalí ja es pot visitar al castell de Gala Dalí de Púbol. Carme, què més en sabem?
Després de dues temporades prèvies, el viatge sobre Gala acaba amb la tercera exposició dedicada a la col·lecció Tardor-Hivern. Aquesta exposició és el resultat de la col·laboració entre la Fundació Gala Salvador Dalí i la Roca Village. El projecte expositiu es podrà visitar al Castell Gala Dalí fins al 6 de gener de 2025.
I el trio Comoma exposarà a l'Espai 29 de Corçà. Laura, què més en sabem?
Aquest cap de setmana, l'Espai 29 de Corçà ofereix una exposició que connecta cultures. És el fruit de la col·laboració artística entre l'empordanès Edgar Massagú i els japonesos Satoshi Komatsubara i Megumi Mochizuki. A més, hi haurà concerts i tallers d'origami i cal·ligrafia japonesa. Més enllà de cursar, el trio Comoma realitzarà accions a la Bisbal d'Empordà i a Cardedeu.
I parlem de música, perquè The Gramophone All Stars Big Band estrenen aquest dissabte el seu nou disc a l'Espai Ter. Carla?
La banda es va consolidar el 2014 amb l'aclamat disc Jazzmaica, publicat fins i tot al Japó, i ha recorregut més de 150 escenaris amb els seus treballs posteriors com Maraca, Soul I Call Your Friends. Aquests discos han combinat peces pròpies amb noves versions de clàssics del sur i la música jamaicana, tot mantenint el seu estil característic.
I Palafrugell celebra les Jornades Europees del Patrimoni amb activitats al Museu del Suro i també a la Fundació Josep Pla.
Els espais culturals obriran les portes i organitzaran activitats aquest cap de setmana amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. La programació promourà la història de la vila, el món del suro, la revolució industrial i la literatura de Josep Pla.
I encetem la plana esportiva perquè hem de començar parlant del Bisbal Bàsquet, Sergi.
Els bisbalencs jugaran el seu primer partit com a locals al Pavelló Vell de la Bisbal davant del Mallorca Bàsquet. S'espera un ple absolut a la pista del Sol Gironès Bisbal, i és que l'equip dirigit per Carles Rofes va començar la setmana passada la Lliga de Segona Federació amb una gran victòria a la pista del Tarragona i vol estrenar-se a casa amb un nou triomf.
I en futbol, a la Lliga Elite, el Palamós visita el Castell. Bueno, explicàvem que el Palamós visitava el Castell de Fels.
Els blau i grocs, que van patir una contundent derrota a casa per 0 gols a 3 davant del Sant Mauro la setmana passada, jugaran al camp d'un rival que té 4 punts com ells.
I a la Primera Catalana, el Torroella es desplaçarà fins al camp dels Roses.
Els torroellencs, que per fi van aconseguir sumar en la jornada passada, visiten el camp dels altempordanesos amb ganes de continuar amb bona dinàmica.
I pel que fa a Segona Catalana, aquesta setmana tindrem derbi baix-empordanès entre el Calonge i Palafrugell, i el Begur rebrà el Farners.
El Palafrugell, que encara no ha sumat cap punt i és cué, rebrà un Calonge que, tot i tenir 3 punts, es troba en zona de descens. Per la seva banda, el Begur, que té 4 punts, rep el Farners, que en té 3.
I pel que fa als equips de Girona, parlem dels equips de bàsquet, ja que el Girona de futbol no juga per l'aturada de seleccions, on hi ha diversos jugadors de l'equip de futbol que estan repartits entre les diverses seleccions dels seus països. Però el Bàsquet Girona torna a jugar a casa.
Després del gran triomf contra el Baxi Manresa, també a Fontejau, els gironins reben aquesta setmana el Granada.
I l'Uni Girona s'estrenarà com a local davant del Ferrol.
Les jugadores entrenades per Roberto Íñiguez van debutar a la Lliga Femenina la setmana passada amb un triomf de prestigi a la pista del Cadí La Seu. Aquesta setmana reben el conjunt gallec del Ferrol.
I com sempre, fora del Baix Empordà també passen coses, i és que hem de destacar que almenys dos cascos blaus han resultat ferits aquest dijous en l'atac d'un dels tres atribuïts a Israel contra les tropes de l'ONU durant les últimes 24 hores. Els dos ferits serien soldats d'Indonèsia que estan hospitalitzats però en un estat que no estan greus. Cap dels cascos blaus espanyols que formen part de la missió de pau de l'ONU al Líban han resultat ferits a l'atac israelià contra una torre de vigilància de la caserna general de la FINUL. I tots ells estan bé, segons han informat fonts del Ministeri de Defensa. Veurem aquesta nova escalada de tensió provocada per aquest conflicte que ja fa més d'un any que s'allarga a la zona d'Israel, també a la franja de Gaza. I hem de parlar del govern espanyol, concretament del cas Koldo, perquè les noves revelacions sobre aquest cas que situen a l'exministre José Luis Ábalos com un dels principals beneficiats de la trama han provocat una sacsejada política dins el PSOE. Feia mesos que no sortien a la llum informacions evidents que relacionessin Ábalos amb la trama corrupta de compravenda de material sanitari durant la pandèmia. En l'escrit de la Unitat Central Operativa hi ha proves que demostren que el diputat va cobrar per obrir les portes del govern espanyol i d'algunes administracions públiques els negocis que feien el seu exassessor Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama. Unes revelacions que deixen l'exministre de Transports a un pas de la seva imputació al Tribunal Suprem. Veurem com evolucionen aquestes informacions. Però hem d'acabar parlant de que aquest dijous l'Associació Veïnal de Perjudicats pel Bernabéu ha denunciat davant la jutgessa que el club fa 23 anys que disputa partits a l'estadi amb una llicència municipal caducada, segons ha avançat el Confidencial. Un nou procediment davant els jutjats que denuncia que els concerts que han tingut lloc aquest any al Bernabéu s'han fet amb una llicència de funcionament caducada que data de l'any 2001. Es tracta d'un recurs de reforma de l'advocat de l'associació presentat aquest 9 d'octubre, després que el jutjat d'instrucció número 53 de Madrid hagi admès a tràmit només una part de l'ampliació de la querella presentada pels veïns. Doncs veurem també com acaba evolucionant, perquè també surten bastantes novetats d'aquest cas sobre l'estadi del Bernabéu. I nosaltres fem un repàs ara a la previsió meteorològica. Doncs sí, perquè abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de parlar d'aquesta previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Com anem, Maria? Bon divendres.
Bon divendres a tu també. Ahir i durant la matinada ha estat el cel força tapat i en certs punts també ha plogut. Però què ens espera al llarg del dia d'avui?
Jornada de divendres de transició, encara amb cel força carregat durant la matinada i matí, amb algun ruixat, sobretot concentrat al sud de la comarca. Tarda amb més sol i temperatures que recuperaran al centre del dia. Vent fluix al matí i garbi moderat a la tarda. De cara al cap de setmana, tot sembla indicar que una borrasca a l'oest de la península s'acostaria i ens enviaria força núvols. Sobretot dissabte esperem un cel més tapat. Diumenge quedaria una jornada amb més sol, tot plegat, sense pluja durant el cap de setmana. A la mar, vent de garbí de força 4-5 durant dissabte i vent de gregal menys destacable diumenge. La setmana entrant podria ser força plujosa. Ho anirem seguint.
Doncs sí, ho anirem seguint i esperem que sigui plujosa perquè hem de recuperar aquestes pluges que fa més de 3 anys que no ens arriben, per tant han de remullar tot el terreny de la comarca. Però, Isaac Vilà, moltíssimes gràcies per aquest repàs a la previsió meteorològica. I el comentari d'avui ens el porta l'Andreu Paneque.
Giorgio Gamben, filòsof italià, argumentava com la història ha demostrat que quan, per la raó que sigui, fallen els principis que asseguren la pròpia identitat, la invenció d'un enemic és el dispositiu que permet fer-li front. A dia d'avui, i em centraré concretament en el moviment independentista, hem obert la veda a determinar la invenció d'un enemic molt concret per justificar unes posicions xenòfobes i racistes. Aliança Catalana, des de la visió independentista, i Vox, des de la visió espanyolista, han centrat la creació d'aquest enemic amb les persones musulmanes, i més concretament amb els joves no acompanyats. De fet, aquest tret ideològic en cap cas no és una excepció al que trobem a les organitzacions del que s'anomena la nova extrema dreta, i aquesta s'anomena el nativisme. O citant cèlebres frases del senyor Anglada i Plataforma per Catalunya, l'argument clàssic de primer els de casa. Doncs bé, més enllà de la quantitat de recursos i de dades que tenim que demostren que els arguments de la majoria d'aquestes agrupacions són falses, deixeu-me recomanar la recerca que publica la Directa en el seu número d'aquest mes d'octubre. Cal destacar com els moviments populistes de la nova extrema dreta utilitzen la idea d'Agamben des d'un enemic comú amb qui lluitar en contra com a eina per justificar i copsar l'angoixa creixent en una societat que fa front a un seguit de crisis econòmiques, polítiques, socials i mediambientals. Paul Landignac fa un llibre, o escrivia un llibre, que deia que tothom pot ser antifeixista, ressaltant la idea que l'antifeixisme es pot abordar des de molts fronts. Doncs bé, recordar aquesta idea com a mantra és per mi el consell antifeixista del dia. Recordar-ho en dinars, recordar-ho en espais de lleure, recordar-ho en famílies o a familiars, recordar-ho a amics, recordar que en aquesta societat l'enemic és el feixisme i les seves idees.
Doncs crec que aquest consell l'hauria d'escoltar bastanta gent actualment, malauradament. I crec que és el millor consell amb el qual podem començar aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Andreu Paneque, pel comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu i també de fer aquesta entrevista a l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, escoltarem una mica de música amb Shawn Mendes i Why, Why, Why. Opened up my title to a page. Everything hurts me still the same. Feels like there's nothing new for me to say. Why, 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 why? Sweating through the sheets, shaking in bed. Visions of her naked in my head. But I went off and chose myself instead. Why, why, why is my mind? I don't know why. With nothing left. All the lights were fucking with my head. But here I am singing songs again. Why, why ease my mind? I don't know why. Still a kid. Sometimes I still cry out for my mother. Why, why, why? Why, why, why? I don't know why. I don't know why. Why, why, why? Why, why, why? I com explicàvem aquesta setmana al Supermatí, l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha arribat a un acord amb Aigües de Barcelona, Agbar, per liquidar el contracte que es va declarar nul el 2010 i pel qual la companyia havia exigit una indemnització de 2,5 milions d'euros. El pacte entre el consistori i Agbar contempla que no es pagarà res per la liquidació i també que l'empresa retirarà les demandes que té interposades contra el consistori. I per parlar-nos d'aquest pacte i del futur de l'aigua al municipi, ens visita el mateix alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
primer de tot, m'agradaria preguntar-li, aquest pacte s'haurà de passar per aprovació plenària. Ha parlat amb l'oposició? Sap l'opinió que en tenen d'aquest acord al qual han arribat amb l'empresa?
Bé, sí, s'ha de passar pel ple perquè és una liquidació d'un contracte, per tant, i d'un contracte important com és el servei d'abastament d'aigua, s'ha de passar pel ple, passarà en el ple d'octubre, del dia 22, i vam fer una junta de portaveus on els hi vaig doncs ensenyar, prèviament ja li havíem enviat, però ensenyar l'acord amb tot l'articulat, etc. Llavors, aquest dimarts tornem a fer una segona reunió, o una altra reunió, per acabar de parlar també d'aquest tema, perquè bé, per nosaltres era molt important, tot i que ja tinguem la majoria per aprovar-lo, doncs que s'aprovés per la màxim de nombre possible de representants dels grups polítics.
I més o menys l'opinió que respira la sap o encara està pendent de veure quines seran les reaccions durant el ple?
No es van pronunciar, però jo entenc que un acord, a veure, els tres grups que estan en aquests moments a l'oposició estan al govern, són els que han estat 8 anys que no han solucionat aquest tema, i en part, o en molt bona part, perquè sabien doncs, la quantitat que demanava Agbar, i que per tant, doncs, jo crec que ara veient l'acord, no crec que ningú pugui dubtar doncs, que és un molt bon acord per l'Ajuntament de la Bisbal i per la ciutat de la Bisbal, i per tant jo crec que no s'entendria, i ja ho he dit alguna vegada, fins i tot perquè tenia l'acord, que en un tema com aquest, que està sent tan complicat i amb les dificultats que té per l'Ajuntament, doncs l'oposició no hi estigués d'acord. I és quan, això com dic, ens demanaven en un principi 4 milions i mig d'euros, després van baixar 2,5, però a partir d'aquí s'havia tancat a 2,5, no hi havia manera de moure-ho, i per tant tancar gairebé a zero, perquè són 1.200 euros que l'Ajuntament hauria d'abonar, doncs crec que és una molt bona notícia per tothom, i per tant jo crec que aquí demano expressament als grups de l'oposició doncs, que s'hi posicionen a favor.
Perquè, recordem-ho, no? Vull dir, aconsegueixen finalitzar aquest contracte i a més no rebaixar aquesta quantitat de 2,5 milions d'euros a 1.200, però després d'acabar aquest contracte amb Agbar, podran licitar un contracte pont, no?, per intentar llavors municipalitzar els serveis d'aigua al municipi. Però m'agradaria preguntar-li, tenen clar quins seran els elements que contemplaran en aquest contracte pont amb una possible altra empresa per llavors passar de manera posterior a municipalitzar el servei de l'aigua?
Sí, a veure, una de les necessitats que tenia l'Ajuntament de liquidar aquest contracte amb Agbar precisament era derivat de tres qüestions. La primera, perquè era un contracte nul, com ja havíem dit nosaltres fa molts anys quan estàvem a l'oposició, el 2010 quan es va signar ja ho vam dir, per tant, bé, tenir un contracte nul amb una prestació d'un servei com aquest mai és bo. Segon, per aquesta quantitat que dèiem que ens estaven demanant i que per tant impedia doncs, que l'Ajuntament pogués fer cap acció, no tan sols de licitar, sinó també de poder fer inversió. I la tercera, com dèiem, per això, mentre tens un contracte nul, han de continuar prestant el servei l'operadora, en aquest cas Agbar, i a nosaltres com a Ajuntament enteníem doncs, que havíem de prendre una decisió, sigui municipalitzar o sigui fer una altra concessió o una concessió ben feta. En aquest cas, quan vam entrar al govern, pensàvem que hi hauria alguna cosa feta per municipalitzar el servei. Tots els informes que ens van fer els tècnics deien que no s'havia preparat absolutament res, per tant vam preparar aquesta solució alternativa, que és fer un contracte pont, una gestió que bàsicament serà una gestió de l'aigua, del servei d'abastament, durant 3 anys. Entenem doncs, que és una quantitat de temps que ens permetrà doncs, saber quin és l'estat de la xarxa, com es gestiona l'aigua i, per tant, formar tècnics municipals perquè puguin, més endavant, doncs, portar la gestió de l'aigua nosaltres directament com a Ajuntament i no haver d'estar licitant. L'avantatge de les licitacions sempre pels municipis és la mateixa, que és fer un contracte molts anys i que l'empresa que guanyi doncs, faci la inversió. En el cas de l'Ajuntament, ja aquest any tenim una partida de 700.000 euros per fer la canonada d'impulsió i l'any vinent tornem a tenir una partida important per fer la canonada de distribució. Per tant, les inversions en xarxa les farà l'Ajuntament, per tant, no tindria gaire sentit haver de fer una licitació posterior.
Perquè parlàvem de que una de les problemàtiques de la Bisbal, sobretot abans de que es fes aquesta petita reparació, no?, per mirar de tallar aquesta gran fuita que havia generat problemes durant aquests anys, a més que hem estat en sequera, on hi havia diverses fuites, on hi havia diverses problemàtiques amb la xarxa d'aigua, suposo que aquesta partida que inverteixen en aquest any anirà per solucionar tot això, i a més la de l'any que ve servirà també per acabar de posar a punt aquesta xarxa d'aigua.
Sí, un dels efectes negatius de tenir un contracte declarat nul judicialment i no liquidar-lo era aquest. La companyia no volia fer inversió, evidentment, perquè esclar, no tenien la possibilitat de, després de ressarcir-se d'aquestes despeses, i l'Ajuntament tampoc les feia, perquè no estava, estaven pendent de quina quantitat havia de pagar a la mercantil Agbar. Per tant, aquest és un avantatge, doncs, de poder liquidar per poder fer aquestes inversions. Com deia, la primera d'aquest any, que ja han de començar a licitar, serà la canonada d'impulsió, és a dir, la canonada que porta de dipòsit cap a Pous, al revés, de Pous cap a dipòsit, i la segona serà l'any vinent, ja serà la canonada que va des del dipòsit cap a la xarxa, que és aquesta que comentaves, doncs, que està en mal estat, perquè aquests anys, com dic, no s'ha fet reparacions, però no s'ha fet cap inversió nova. Llavors nosaltres, per evitar els efectes que tenia aquesta, que cada vegada doncs es trencava per un lloc o per l'altre i deixava sense aigua tota la ciutat, vam fer aquest bypass, aquesta obra que va ser això d'emergència, que ens ha servit per quan hi ha una fuita, doncs, poder derivar per un altre espai i, per tant, no tenir tantes hores sense aigua la ciutat, però en tot cas el que necessitem és aquesta segona inversió important de canviar tota la canonada i ja posar-la per bé i, per tant, evitar qualsevol, com dèieu, qualsevol fuita, qualsevol reparació que s'ha de fer, doncs, que implica moltes molèsties per la ciutadania.
I tenen alguna data en concret per intentar impulsar aquest contracte pont? És a dir, quan podríem veure entrar en funcionament aquest nou contracte de la gestió de l'aigua al municipi?
Nosaltres ara en aquest ple passarà no només la liquidació, sinó passant dos acords més. El primer són els dos reglaments de servei, tant d'abastament com de clavegueram, i després passarà un estudi de viabilitat, precisament, que valora la situació econòmica del servei d'aigua. Això són passos imprescindibles, necessaris fer-ho prèviament a la licitació. Aquest mes passaran, estaran un mes a exposició pública, com qualsevol altre instrument reglamentari que fan els ajuntaments, i a partir d'aquí ja tenim preparat el plec de clausulat. Un cop tinguem aprovat l'estudi de viabilitat i un cop tinguem aprovat els reglaments, ja es passarà la licitació del servei. Com dic, ja estan molt avançats, per tant, jo calculo que el mes de novembre o desembre poden sortir i, per tant, a partir de, si tot va bé, i això que ja no depèn tant de l'Ajuntament, a partir del primer semestre de l'any vinent ja podem tenir la nova licitació ja adjudicada. Dic que no depèn de l'Ajuntament perquè a vegades poden haver-hi recursos o qüestions de les empreses que aquí hi ha a l'Ajuntament poca cosa pot fer-hi. Però en tot cas, jo crec que és realista pensar que el segon semestre de l'any vinent començarem el mes de juliol amb una empresa nova, concessionària, a partir d'aquestes licitacions que farem ara.
I les reparacions, entenc que amb el pressupost que tenen per aquest any ja hi han començat a treballar, però les de l'any que ve, que afecten aquesta canonada, no?, principal, quan es podrien començar a fer? És a dir, entenc que aquestes obres, aquestes reformes, no?, per arreglar aquesta problemàtica, afectaran, no?, el servei d'aigua dels veïns i veïnes de la Bisbal?
Bueno, nosaltres en previsió per això vam fer també aquest bypass que comentàvem, que serveix per això, per quan hi ha hagut alguna fuita o s'ha trencat la canonada, doncs que no deixar sense servei d'aigua als ciutadans. Per tant, també ens servia per això, per quan comencem a fer les obres, doncs no tenia aquesta afectació. És evident que és un servei essencial, per tant s'ha d'estar prestant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. La previsió és que a finals d'any, finals de l'any 25, principis del 26, pugui estar tot fet. Com dic, no és fàcil, a més és una quantitat molt important de recursos, que l'Ajuntament en aquest cas també estem buscant finançament per part d'altres administracions, en aquest cas de la Generalitat, a veure si amb alguna línia de subvencions doncs pot fer que la pressió econòmica per l'Ajuntament no sigui tan alta, perquè estem parlant doncs, de quantitats que van que no estan quantificades per entre 700.000 euros o el milió d'euros cadascuna d'aquestes obres.
I ja per acabar, perquè m'agradaria preguntar-li sobre un altre tema, i és que ahir vam saber, després de que se celebrés la setmana passada la diada de patronal de la policia local del municipi, el regidor de seguretat, el senyor Xavier Dilmé, va anunciar, ja s'havia anunciat la creació d'aquesta oficina anticupació, però va anunciar, va posar no concretar dates, però gairebé. Va dir que segurament aquest mes d'octubre podria entrar en funcionament. No sé si me'n podria fer 5 cèntims i si tenen una data concreta, no, per la creació d'aquesta oficina antiocupació.
Data concreta no, perquè de fet ja hi anem treballant durant tot aquest any que portem, és a dir, el que es tracta ara d'aquest protocol és, i aquesta oficina és bàsicament formalitzar tasques que ja hem començat a implementar durant aquest any. Per tant, tot i que no hi hagi una data oficial, nosaltres ja hi anem treballant, però és veritat doncs, que s'han de fer els canvis administratius per detallar més aquestes funcions que fins ara les fan doncs, per ordre de l'alcalde i del regidor, doncs, tenir-ho ja la relació de llocs de treball i tenir-ho ja doncs, tot pautat. Nosaltres quan vam entrar a governar vam dir que era insostenible aquesta situació de tenir tantes ocupacions i sobretot que hi hagués una certa passivitat per part dels governs o del govern municipal anterior. Per tant, ens hi vam posar des del primer moment. Ara que es tracta amb aquest protocol, doncs totes aquestes inèrcies que hem anat detallant aquests 15 mesos que portem al govern, doncs plasmar-les i per tant doncs, que tothom ho tingui clar, no? El fet d'aquests aquesta experiència de 15 mesos treballant, coordinant les àrees, perquè no és un tema no només de policia local i de seguretat ciutadana, que també, però també hi ha drets socials, hi ha empadronament, etc. Doncs aquesta tasca d'anar coordinant, doncs ara la tindrem ja formalitzada per escrit i esperem, doncs, a més, que amb la col·laboració d'altres cossos de seguretat poder doncs, anar ser més eficaços a l'hora de prevenir aquestes ocupacions, aquestes 15 mesos que portem, hem evitat una 60, més o menys, per tant crec que és una bona eina i que hem de continuar doncs, treballant i implementant aquesta eina.
I creu que podria ser un model d'oficina antiocupació extrapolable a altres zones on les ocupacions siguin conflictives?
Per arribar nosaltres a aquest model hem estudiat el de molts altres municipis que ho en fan. És veritat que és molt difícil que una eina d'aquest tipus pugui ser extrapolable a diferents municipis perquè tots tenen casuístiques diferents i, per tant, sempre quan fas una eina aquesta, si la fas només sobre el paper, té tots els números de no funcionar. L'has de fer en funció dels serveis que tens perquè no és el mateix una policia gran que una petita, de si tens els drets socials són propis o estan delegats en una altra administració, etc. No? Quina tipologia d'ocupacions tens, perquè no totes són les mateixes, quina parc d'habitatge públic tens. Per tant, hi ha moltes condicionants que el que fan és doncs, que puguis partir d'una base, com hem fet mirant el de Vilanova, mirant Tarragona, mirant ajuntaments que hi tenim contacte i que ho han fet, però al final cada ajuntament o cada municipi se l'ha d'adaptar doncs, a les seves necessitats i a les seves condicions preexistents.
Doncs estarem pendents de tots aquests temes, també d'aquest servei d'aigua que durant els propers mesos anirà canviant al municipi, i li donem les gràcies per aquests minuts aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Moltíssimes gràcies, senyor Òscar Aparicio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Bon dia. Bon dia.
I és que, tal com parlàvem fa un moment amb l'alcalde de la Bisbal, el senyor Òscar Aparicio, la Bisbal d'Empordà reforçarà la seva estratègia de seguretat ciutadana amb l'obertura aquest mes d'octubre d'una oficina antiocupacions. L'oficina la dirigirà un caporal de la policia local i tindrà la funció de coordinar les diverses àrees de l'Ajuntament, cossos policials i ciutadania per combatre aquestes ocupacions il·legals que afecten la seguretat i convivència del municipi. El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Dilmé, va fer l'anunci de l'obertura d'aquest servei durant la Diada Patronal de la Policia que es va celebrar aquest passat divendres. També va destacar la necessitat d'aquesta oficina en la lluita contra les ocupacions delinqüencials, subratllant que aquestes pràctiques generen molèsties i alarma social. L'objectiu principal de l'oficina és oferir eines judicials perquè el consistori pugui instar a les desocupacions quan els grans tenidors no es facin responsables dels seus immobles. A més d'aquesta mesura, la lluita contra l'incivisme va ser un dels altres grans reptes que es va plantejar durant la jornada, i per fer-hi front, el consistori ha estat realitzant diverses campanyes sobre qüestions com el trànsit de vehicles de mobilitat personal, la gestió de les mascotes o les molèsties entre els veïns. Dilme va anunciar també que abans de finals d'any s'aprovarà una modificació de l'ordenança de civisme per actualitzar-la i incloure noves figures que no hi estaven contemplades fins ara. Doncs veurem com acaba derivant aquests aspectes de seguretat al municipi. I parlant de seguretat, hem d'anar fins a Santa Cristina d'Aro, perquè la policia local ha arrestat tres homes que van intentar empadronar-se al municipi amb contractes de lloguer falsificats. Els fets van tenir lloc el 3 d'octubre passat i l'operatiu es va dur a terme en col·laboració amb agents de la Policia Nacional de la Comissaria de Sant Feliu de Guíxols. Segons van informar les autoritats, dos dels detinguts estan acusats de falsificació documental, mentre que el tercer se l'acusa d'un delicte contra els drets dels estrangers, ja que va facilitar la immigració il·legal. L'operatiu va començar després que l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania del municipi detectés anomalies en la documentació presentada per empadronar-se. Els tres homes van intentar inscriure's al padró municipal utilitzant un contracte de lloguer fals. Quan les autoritats van revisar els documents, van sospitar que es tractava de papers falsificats. La sospita va desencadenar la intervenció immediata de la policia local, que va verificar que el contracte de lloguer era fraudulent i va procedir a detenir els sospitosos. Dos dels individus estan acusats de falsificació documental per haver presentat els contractes falsos, mentre que el tercer està acusat de facilitar la immigració il·legal, un delicte contra els drets dels estrangers. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha destacat la importància de la col·laboració ciutadana per evitar aquest tipus de situacions, especialment en relació amb l'ocupació il·legal d'habitatges. En una publicació a Instagram, el consistori afirma que la vigilància per part del veïnat i la comunicació immediata de qualsevol activitat sospitosa a la policia local són fonamentals per mantenir la seguretat i evitar que aquestes pràctiques fraudulentes proliferin. Doncs estarem també pendents de tota aquesta situació a Santa Cristina. I canviem de tema perquè la Junta de Govern Local de Palamós ha adjudicat les obres per la construcció de nous carrils bici amb l'objectiu de facilitar la connexió entre els barris, sectors del municipi i els principals equipaments públics. Aquesta ampliació vol continuar fomentant la pacificació del trànsit i la mobilitat sostenible dins el nucli urbà del municipi, reduint el soroll i també la contaminació. Carla.
Actualment, Palamós ja disposa d'uns 5 quilòmetres de carrils bici urbans, incloent-hi trams com el que connecta la Ronda de l'Est amb la carretera de la Fosca i la Via Verda o el del Passeig del Mar. Aquest nou projecte permetrà afegir-hi 4,2 quilòmetres més amb nous trams que milloren la connectivitat dins el municipi i entre Palamós i Sant Joan. L'ampliació també vol consolidar l'eix pacificat entre aquests dos nuclis urbans i la Via Verda, un camí especialment utilitzat per ciclistes i vianants. Entre els trams destacats del projecte hi ha el nou carril bici que recorrerà el carrer de Nàpols. Aquest connectarà la zona de Mas Gorgoll amb el Passeig del Mar, passant per l'Institut de Palamós. Aquest tram pacificarà la circulació i es preveu la creació d'una secció de plataforma única a l'avinguda del President Macià i al Passeig del Mar, un espai que prioritzarà els vianants i les bicicletes. Un altre tram rellevant és el del carrer de l'Avió, que també s'incorpora al projecte. En el seu sector inicial, entre l'avinguda del President Macià i el Passeig del Mar, es crea un carril bici compartit amb els vehicles en una zona de trànsit pacificat i d'accés limitat als guals i habitatges. A més, el nou carril bici connectarà amb la plaça dels Països Catalans i seguirà cap al carrer d'Enric Vinque.
I el sistema de salut de Palafrugell posa a la disposició de la seva ciutadania desenes de serveis sanitaris. És important però tenir clar quines són les vies per accedir-hi. Des de les urgències, el sistema per demanar cita al metge de capçalera o com utilitzar els serveis especialitzats. Els encarregats de gestionar-ho són els responsables d'admissions. El podcast Capacitats de Ràdio Palafrugell ens han acompanyat tres de les treballadores d'aquest servei d'admissions. Podeu recuperar tot el programa a la pàgina web de Ràdio Palafrugell. Ferran, què més en sabem?
Els serveis d'admissions del CAP tenen com a objectiu garantir que els pacients puguin accedir de manera eficient a tots els serveis mèdics disponibles. Segons la CAP d'admissions, Eva Brancós, el seu equip és la primera línia de contacte amb els pacients, tant presencialment com per telèfon. Els professionals d'admissions ajuden a reservar cites, assessoren sobre els passos a seguir i gestionen les agendes de metges i infermeres.
Admissions són els professionals administratius que en primer moment aconsellen a l'usuari que es presenta al centre, l'assessoren, li donen visita, li confirmen les visites, li donen suport, i és la part que gestiona, els professionals administratius gestionen totes les agendes de metges i infermeres per tal que tots els pacients puguin tenir cita com més aviat millor.
Hi ha diverses maneres de demanar cita al CAP de Palafrugell. Una és presencialment. Els pacients poden acudir directament al mostrador del CAP i sol·licitar cita pel metge de capçalera o infermera. L'altra és telefònicament, a través del número 972 60 92 22, que es pot demanar cita, identificar-se amb el número de la targeta sanitària o amb el DNI. L'altra és l'aplicació La Meva Salut, que permet gestionar les cites des del mòbil. Els pacients han de donar-se d'alta amb el codi de la targeta sanitària i la contrasenya, i a través de la plataforma poden accedir a cites amb el metge o infermera, consultar resultats o sol·licitar tràmits. O bé amb el web del CIBE, cibe.cat, i a través de la pàgina web es poden gestionar les visites similar als serveis que s'ofereixen presencialment. Com recalca Maria Albouati, és essencial que els pacients portin la seva targeta sanitària, sigui física o digital, per evitar errors informàtics. La targeta és l'equivalent al DNI per la sanitat i facilita la identificació i la correcta gestió de les visites.
I queda inaugurada la tercera i última temporada de l'exposició sobre la moda de Gala Dalí. L'exposició es troba al Castell Gala Dalí i estarà vigent fins al 6 de gener del 2025. Aquest darrer capítol conclou un recorregut per la vida i la identitat de Gala, una dona poderosa i creativa que utilitzava la moda com a eina per expressar la seva personalitat. Carme, què més ens pots explicar?
Aquesta última temporada és particularment especial, ja que la majoria de les peces exposades no havien estat mai mostrades al públic. Els 8 conjunts exposats ofereixen una mirada íntima i detallada al trajecte vital de Gala i a la seva passió per la moda. El projecte expositiu compta amb la col·laboració de talents contemporanis com la pintora Carla Fuentes i el fotògraf Jordi Bernadó. Amb aquests artistes es busca reinterpretar el llegat de Gala des d'una perspectiva moderna, connectant la seva imatge amb les noves generacions. També hi participen artesanals locals, que han creat una línia de productes inspirats en Gala i el seu vestuari, com les peces de ceràmica de la dissenyadora Caterina Roma. Aquests productes estan disponibles a la botiga del Castell de Púbol i a House of Gala, un espai especial a la Roca Village. L'exposició també ofereix models 3D dels vestits de Gala, que permeten visualitzar les peces des de diferents perspectives. Aquestes representacions es poden trobar al web de la Fundació Dalí, a l'aplicació dels Museus Dalí i al perfil d'Instagram, oferint una experiència immersiva per al públic. S'hi inclouen, a més, una selecció de dissenys emblemàtics dels anys 70, com el vestit d'alta costura de Michel com a pare Lanvin, que connecta amb l'estil bohemi hippie que Gala va adoptar en els darrers anys de la seva vida. Aquesta peça reflecteix perfectament la seva naturalesa lliure i no convencional, una dona que sempre va optar per trencar amb les normes establertes.
I encetem la plana musical perquè The Gramophone All Stars Big Band inicia la seva gira del desè aniversari aquest dissabte 12 d'octubre a 8:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella, amb l'estrena del seu nou disc recopilatori We'll Be Around. Aquesta actuació marcarà l'inici de la celebració d'una dècada de trajectòria d'aquesta formació, que s'ha convertit en una autèntica màquina musical amb 16 músics en escena i una combinació infal·lible de ritmes jamaicans, arranjaments jazzístics i veus de soul. Carla, què més en sabem?
L'exhibició explora el joc de llums i la poesia visual, però, sobretot, el paper com a mitjà d'expressió contemporània. El trio Comoma constitueix un pont cultural entre els països catalans i el país nipó. Aquesta col·laboració és el fruit de l'estada artística de l'empordanès Edgar Masagu al Japó, on va treballar amb Komatsubara i Mochizuki. Més enllà de l'exposició, hi haurà dos tallers oberts al públic, un de cal·ligrafia japonesa i l'altre d'origami. El dissabte hi actuarà Aurea, la vocalista del grup The Sox, i el diumenge hi haurà un concert de percussió japonesa. El trio Comoma també realitzarà accions a la Bisbal d'Empordà i Cardedeu. Edgar Massagú té una trajectòria internacional en expansió. Ha presentat les seves obres a països com a l'Islàndia, Austràlia i, òbviament, el Japó. En el futur pròxim preveu participar en esdeveniments a ciutats com ara Nova York i Dubai. Mònica Marull, coordinadora d'Espai 29, assegura que l'exposició amb artistes de renom ha visibilitzat la sala en els àmbits tant nacional com internacional.
Aquesta era la Laura Quiñonero parlant de l'exposició que s'estrena aquest cap de setmana a l'Espai 29 de Cursà, que han organitzat Edgar Massagú, Satoshi Komatsubara i Megumi Mochizuki. Per tant, ara sí, anem a encetar la plana musical amb aquesta estrena del nou disc de The Gramophone All Stars Big Band.
La banda es va consolidar el 2014 amb l'aclamat disc Jazzmaica, publicat fins i tot al Japó, i ha recorregut més de 150 escenaris amb els seus treballs posteriors com Maraca, Sola, I Call Your Friends. Aquests discos han combinat les peces pròpies amb versions de clàssics de soul i la música jamaicana, tot mantenint el seu estil característic. En aquesta gira de Gramophone All Stars presenta We'll Be Around, un disc que recull temes publicats anteriorment en singles i EPs ja descatalogats. El repertori inclou 4 cançons de l'EP The Real Influence, enregistrat al Teatre Caleril de Guissona, on la banda explorava les arrels de l'escà jamaicà més autèntic.
I canviem de tema perquè el Museu del Suro i la Fundació Josep Pla de Palafrugell obriran les portes i organitzaran activitats aquest cap de setmana a motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. La programació promourà la història de la vila, el món del suro, la revolució industrial i la literatura de Josep Pla. Ferran.
Pel que fa al Museu del Suro, s'organitzaran visites guiades a les noves sales que s'han inaugurat recentment, tant dissabte com diumenge a les 12 del migdia. Ho explica Laura Requena.
Coneixes el suro i la seva revolució industrial? Una visita guiada a les noves sales recentment inaugurades per a conèixer una revolució única que va ser nexe d'unió entre societats, transformar el territori i també les vides de la seva gent. Una activitat gratuïta al motiu de les Jornades Europees de Patrimoni i apta per a tots els públics.
Per assistir-hi cal inscriure's trucant al telèfon 972 30 78 25 o al WhatsApp 618 49 56 40. A més, els dos dies hi haurà jornades de portes obertes de 10 a 2 del migdia. El Museu del Suro, de fet, participa en les Jornades Europees des de l'any 2001. Des de llavors s'han organitzat activitats a Sant Sebastià de la Guarda, visites i tallers en el recinte de Can Màriu i esglésies. Hi han tractat el patrimoni medieval, de l'aigua o de la Guerra Civil, entre altres. I per altra banda, la Fundació Josep Pla organitza una ruta al Cap Roig el dissabte a les 11 del matí. L'entrada és gratuïta, però cal reservar en línia al web de la Fundació. I el diumenge, al matí, de 10 a 2, faran portes obertes gratuïtes. Catalunya celebra les Jornades Europees del Patrimoni des de l'any 1991. Es tracta d'una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea i es considera l'activitat participativa més important d'Europa pel que fa al patrimoni cultural.
I el Museu del Suro també organitzarà activitats a la cursa de natació Radical Ocean 52, aquest cap de setmana.
El dissabte al matí, de 10 a 2, farà un taller de treballs manuals al Passeig del Mar de Llafranc.
Manualitats amb suro a Llafranc, en motiu de la Radical Mar Brava, una activitat gratuïta i sense reserva prèvia.
Durant el cap de setmana, Calella i Llafranc seran la seu de les curses de natació en aigües obertes i tallers sostenibles, amb la participació de més de 2.000 nedadors.
I aquest cap de setmana, concretament avui mateix, Begur enceta el seu certamen de cinema, el Festival Internacional de Cinema de Begur. I el festival s'allargarà durant aquest mes d'octubre i celebra el seu desè aniversari amb més de 40 títols de països ben diversos, de llargmetratges, curtmetratges, molt tipus de films per poder veure i gaudir al municipi. I per parlar-nos de l'edició d'enguany, ens visita la mateixa directora d'aquest festival, Clara Dato. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li, el festival comença avui mateix, sí que és veritat que durant el mes d'agost vam tenir un petit tastet que va triomfar, però quines seran les primeres projeccions que hi podrem veure?
Bueno, arranca el festival a les 7 de la tarda al Cinema Casino i arranca, bueno, pues amb les premiers, amb les comèdies que s'estrenen aquí a Begur, que encara no s'han vist al resto dels cinemes de l'Estat. I arrenquem avui amb un llargmetratge que és el Club dels Miracles, que és una producció anglesa. També avui tenim, bueno, ens fa molta il·lusió, presentem un curtmetratge que ha sigut produït pel festival, que és el fotògraf de Bagú, i és sobre la vida de Josep Carreras, que és un dels, bueno, el fotògraf de, que va immortalitzar a Elizabeth Taylor durant el seu rodatge de Repente l'último verano aquí a Bagú. I presentem aquest documental, i també presentem el premi Josep Carreras, que és un premi que comença aquest any amb el seu nom i que s'otorgarà, pues, a un fotògraf de càmera fixa que, bueno, que treballa al cinema, que aquest any serà el Laurie Sparham.
Mm-hmm. Per tant, estreneu premi també, vull dir, a part de celebrar aquests 10 anys, estreneu aquest premi.
Exactament, estrenem aquest premi amb el nom de Josep Carreras, sí.
Esclar, com espereu que vagi l'edició d'enguany? Perquè porteu 10 anys celebrant aquest festival. A més, és un festival plenament consolidat durant la temporada de tardor, però espereu repetir xifres de públic? És a dir, espereu que com ha passat en altres edicions, hi hagi una gran afluència de visitants al municipi, apassionats del món del cinema que volen descobrir aquests nou títols, aquests títols que encara no s'han vist?
Sí, la veritat és que sí, encara que aquest any fem més dies, perquè normalment aprofitem el pont del 12 d'octubre per fer un festival de 4 dies, aquest any com no cau amb, bueno, no ho hi ha pont, hem aprofitat per fer dos caps de setmana. Per això és més llarg i és de l'11 al 20 d'octubre. La veritat és que la sessió d'aquesta nit ja està plena. Ostres. Ja no queda ni una butaca buida i esperem que això continuï amb totes les sessions. Demà també a la tarda entregarem un altre dels premis del festival, que és el Premi New Talent. És un premi que estem molt contents perquè premiem noves talents, no?, del cinema. I demà a la nit entregarem aquest premi a la Inara Lejalde a les 8 de la nit al cinema Casino. No sé, jo vaig parlo amb els hotels perquè haig de buscar allotjament pels convidats, parlo amb el comerç, amb els restaurants, i l'ambient que es viu aquest cap de setmana a Bou és fantàstic, perquè a part de cinema, que tenim tot és comèdia, tant dels llargmetratges com curtmetratges, i les premiers, i demà de matí també tenim una secció molt especial que està dedicada al cinema fet per dones, que és la secció La mirada femenina, que després d'aquesta projecció tenim un vermut a la sala Casino, a la sala anexa del cinema, que tindrem un vermut amb actrius com la Maria Herbàs, com la Marta Poveda, també estarà present la Ainara Lejalde, i podrem parlar del paper de la dona al cinema, i és un vermut obert per tot el públic, que serà després de la sessió de demà de matí de la mirada femenina. Si mireu la programació al Bagú Film Fest, veureu que a part de la secció oficial de curtmetratges i llargmetratges també tenim la secció Mediterraniament, que està dedicada a producció feta al Mediterrani, producció pròpies també, i després també projectarem els curtmetratges que han fet els alumnes de 5è de les escoles de Bagú, perquè des de l'any passat, amb la col·laboració del festival i l'art d'ensenyament de Bagú, s'han començat a fer tallers de cinema a les escoles de Bagú, i durant el festival presentem els curtmetratges que han fet els nanos de Bagú. O sigui, si ja veureu la programació, que hi ha dies que també podreu veure aquests curtmetratges fets pels alumnes de 5è de les escoles de Bagú. I moltes més coses. Bueno, demà dissabte, perdó, també tenim un concert molt especial de la NASAF i del Coronado, i com la previsió és una mica de pluja, ho farem en un lloc molt especial, ho farem a l'església de Bagú. És entrada gratuïta i crec que val la pena demà, que no us ho perdeu, és de 10 a 12, que no us perdeu també aquest concert que està lligat al festival. I a part també de cinema i de música, tenim també, hem preparat unes petites audicions a un parell d'hotels d'aquí de Bagú, i que, bueno, podeu degustar una copa de cava mentre escolteu en vinil bandes sonores de Nino Rota, i que estaran, pues, comentades per alguna persona que coneix bé les seves bandes sonores. I podreu gaudir també d'aquesta activitat del festival.
Em sembla fantàstic la gran quantitat d'activitats que trobem al llarg de tot aquest cap de setmana i també dels dies que s'allarga el festival, perquè recordem és fins al 20 d'octubre. Però a mi m'agradaria preguntar una de les altres novetats d'aquest any, que és el Bagú Film Market. què és i què hi podrem trobar, perquè bueno, crec que és molt interessant.
Bueno, el market és, bueno, és un punt de trobada, vale, encara que no és físic, no? Uh-huh. Per ajudar a presentar als professionals pues, pel·lícules que estan al mercat i que busquen distribuïdors. Això el nostre director artístic, el Santi Lapeira, que és el que coneix el mercat del cinema, ha fet una selecció de pel·lícules que estan buscant distribuïdores a Espanya i llavors contacta, i és un contacte entre els distribuïdors i les pel·lícules que busquen distribuïdors. Mm-hmm. Això és una iniciativa d'aquest any que esperem que vagi creixent i que el festival sigui un punt de trobada també per les pel·lícules que busquen distribuïdor dintre del mercat espanyol.
Mm-hmm. A mi m'agradaria fer una pregunta que pot ser una mica complicada, però... quina és la salut, no? del cinema, i ja no dic cinema en català, cinema espanyol, sinó del cinema en general, és a dir, en una època on proliferen les plataformes com Netflix, Prime, etc., i les sales de cinema, no?, estan veient minvat una mica els seus ingressos, quin és l'estat de salut del cinema? Perquè veiem produccions com Casa en Flames, que està tinguent una acollida fantàstica, veiem altres tipus de produccions que funcionen molt bé. No ho sé, des del Festival Internacional de Cinema de Begur, com veieu aquesta salut?
Bueno, ja saps tu que és delicada, no? Jo crec que ho veiem tots, però i és veritat que tots estem cada vegada més acostumats a, no?, a visionar pel·lícules i sèries a casa, a les nostres plataformes, però la sensació d'anar al cinema no té preu, és que és un altre món, no? Però per això també ha sigut aquest esforç des de l'any passat del festival d'introduir el cinema a les escoles, perquè els nanos, que avui en dia desgraciadament van molt poc al cinema, coneguin el cinema des de dintre, no? Els nanos col·laboren amb la, no?, amb la producció, amb el guió, actuen i, bueno, coneixen el cinema d'una altra manera i és una i ens fa molta il·lusió poder arribar amb aquests nanos que potser si no fos d'aquesta manera no coneixerien molt mai el món del cinema, no? També per això projectem els seus curtmetratges durant diverses sessions del festival, no? Perquè també volem incentivar a que les famílies, uh-huh, a que els amics, a que tots ells vulguin anar al cinema, perquè és una altra manera de veure pel·lícules, no? No té res a veure.
Exacte.
Però realment s'ha d'agrair, jo des d'aquí dono les gràcies a l'Ajuntament de Begur, uh-huh, per mantenir el cinema que tenim aquí, avui en dia que se tanquen tantes sales, tenir un cinema a Begur com el de la qualitat com el de que tenim aquí és un luxe, és un privilegi, o sigui que gràcies per fer aquest esforç, no? Perquè si no, pues, aniria perdent tot, naturalment.
Doncs nosaltres ho celebrem i també recordem que podeu veure tota la programació, totes les entrades, tot a la pàgina web de begufilmfest.com i estarem molt pendents de com vagi el festival al llarg d'aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Clara Dato, per aquests minuts a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal i explicar-nos quatre detalls més d'aquesta desena edició del festival. Moltíssimes gràcies.
Jo encantada de poder donar a conèixer el festival. Ah, també us dic que el diumenge a la tarda projectem una pel·lícula que ha guanyat el Premi del Públic al Festival de Sant Sebastià, una pel·lícula francesa, meravellosa, en fanfare. No us ho perdeu, sisplau, perquè tots els continguts, totes les pel·lícules i curtmetratges s'han seleccionat amb molta cura i són meravellosos. I després Begur, a part d'això, ja sabeu, s'ofereix música, concerts, exposicions, ja sabeu el que heu de fer el cap de setmana.
Exacte.
Veniu, Begur, us esperem.
Doncs gràcies. Encantats, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Bon dia. I nosaltres fem un repàs ràpid a la previsió esportiva perquè el Bisbal Bàsquet juga a la seva pista amb el Mallorca. Sergi.
L'equip balear és un dels equips més potents de la categoria i ve de guanyar també la setmana passada, en aquest cas contra el Llíria. Els bisbalencs confien en la força del pavelló vell i en la solidesa del seu bloc per aconseguir un nou triomf. Recordem que aquesta setmana s'ha incorporat el nord-americà Gosnell a la disciplina dels baix empordanesos i Gosnell s'uneix als altres dos fitxatges de la temporada, que són Cabrera i Nikolov, i a una resta de plantilla que continua mantenint la base de l'equip que va aconseguir l'ascens.
I en futbol, a la Lliga Elite, el Palamós visita el Castelldefels.
El Degà acumula un empat, una victòria i una derrota en aquest ordre. A priori, el rival d'aquest cap de setmana té un nivell similar al conjunt palamosí i, per tant, s'espera un maig igualat a Castelldefels.
I pel que fa a la primera Lliga Catalana, el Torroella es desplaça a Roses.
Els de Roses són tercers per la cua amb només un punt i segur que posaran les coses difícils a un Torroella que vol donar continuïtat a la bona inèrcia del triomf contra el Montcada i allunyar-se així de la zona baixa.
I pel que fa a segona catalana, aquesta setmana hi ha derbi baix empordanès entre el Calonge i el Palafrugell i el Begur també rebrà el Farners.
El duel baix empordanès entre Palafrugell i Calonge promet emocions fortes, ja que tots dos necessiten punts de manera imperiosa. El Begur, que rep el Farners, espera fer valer el factor camp i seguir amb el bon paper que ha fet fins ara.
I nosaltres ens hem d'acomiadar aquí del Supermatí, que hem fet Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal. Ens tornem a retrobar dilluns a les 8. Adeu, adeu.